Radio Astel. L'actualitat i l'entreteniment fan parada cada matí al magazín del matí a Ràdio Estel. Escolta'ns de dilluns a divendres de 11:45 a 2. El magazín del matí a Ràdio Estel. La teva parada.
Ràdio Estel també és podcast. I si tu ets de cine, també ets de Spoilers, el podcast de Ràdio Estel on disseccionem les grans pel·lícules de la història del cinema per descobrir què les fa úniques. Amb Rafa Sanahuja i els crítics de cinema Carles Martínez i Néstor Company. Spoilers, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Has pensat mai en tot el que poden fer les teves mans? Emocionar, treballar, acompanyar, ensenyar. I si et digués que tenen un altre poder? El poder d'ajudar unes altres mans a acabar amb la desigualtat, la pobresa i la fam. Coneix-te Mans Unides a manosunides.org i ajuda'ns a frenar la desigualtat. Està a les teves mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Venim de la missa des de la Basílica de la Mercè i ara arriba la banda de Camins per tornar a fer-vos la vesprada. Nosaltres enllaunats i contents. Hey, hey, hey! Ai, 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 ai. Bona vesprada d'aquest dissabte 11 de febrer del 2023. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana. La Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu Premium Delicatessen. De seguida saludem de nou al padre Fermín Delgado, que ens farà un tas de tot el que li espera a la vida de la Basílica de la Mercè en aquest espai nostre especial dels caps de setmana, el Dial Mercè. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant, i rematarem el programa recuperant la visita del gran, del grandíssim Àngel Miret i la seva lliçó magistral d'angelologia, la que ens va fer dimecres passats. Reflexions i columna d'opinió Made in Camins, aquí a Ràdio Estel. Des d'ara i fins des nou, la ràdio es torna a Tutti Frutti, la raga païnt la calçotada d'ahir, el Trias calentito, Ignasi segurament fent de diaca, i la banda de Camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Cap de setmana, Camins, el llaunat, molt contents de rebre en aquesta tarda de dissabte ara mateix la representant del Setmanari Catalunya Cristiana pertinent, en aquest cas la redactora Rosa Maria Jané, un clàssic d'aquesta secció. De Rosa Maria, bona vesprada. Bueno, encantats de rebre't un cop més perquè ens destaquis doncs allò més, més important, el que tu consideris, de tants continguts del setmanari que surt demà, el número que surt demà.
Exacte.
I per on tireu, va, aquest número?
Doncs mira, vull que us fixeu en la portada, quan la tinguin els lectors a les mans, perquè trobo que és una portada preciosa.
Aquí les portades afineu molt, eh?
Ho intentem.
Normalment són maques, de veritat.
Doncs amb aquesta portada veiem el papa Francesc que està acaronant una jove africana, concretament de la República Democràtica del Congo, i li està eixugant les llàgrimes, perquè és un dels testimonis que ha pogut sentir el papa en la primera part del viatge que ha fet a Àfrica. Sabeu que ha fet República Democràtica del Congo i Sudan del Sud. En aquest número nosaltres només hem arribat a recollir la primera part del viatge, a la República Democràtica del Congo.
Sí.
Que era un viatge que havia d'haver fet el papa fa un any, o sigui que porten un any esperant-lo, però per problemes de genoll es va haver d'endarrerir.
Ja sabem que ha tingut aquest problema de salut del papa, que encara arrossega una mica,
però
ja li ha permès realitzar aquest viatge. I aquesta imatge que es veu en portada, que és maquíssima, per cert, és una imatge, per mi, molt evangèlica, Molt evangèlica.
Sí, a més va ser un dels moments que el papa Francesc va quedar més tocat, no? Mm. En aquest viatge, el papa, aquesta primera part, volia, sobretot, diguem-ne, aturar la guerra a l'est del país, no? Una guerra mm-hmm. que dura molts anys, que ha provocat més de 3 milions de víctimes, i volia mostrar la proximitat a un poble marcat per la violència. Mm-hmm. I llavors, una de les trobades que va tenir el papa és amb persones, precisament, supervivents de violència. S'ha trobat amb nois que han matat els seus pares, s'ha trobat amb noies que han estat convertides en esclaves sexuals, moments i testimonis molt durs. I el missatge del papa ha estat de pau, de reconciliació, de perdó, que es diu fàcilment això, però quan tens darrere una història tan dramàtica, tan dura, trobar testimonis de perdó és impressionant.
I tant que sí, perquè el concepte de perdó a tothom ens costa una mica, però sí. I això en el dia a dia més quotidià, més senzill, però quan estem parlant d'aquestes barbaritats, no?, que aquestes persones allà a la República del Congo han viscut, doncs jo crec que d'alguna manera és el missatge correcte, tot i que sigui complicat, i que una persona com ell, que representa, bueno, a Jesucrist a la Terra, sigui capaç d'anar fins allà i fer aquest missatge, doncs segurament tindrà molts fruits molt positius en moltes persones.
Sí, a més ha tingut missatges molt clars, no només aquesta trobada amb les víctimes, que també estava plena de signes, aquesta trobada. Per exemple, els testimonis el que van fer és deixar als peus de la creu una sèrie de símbols.
Sí.
Un matxet, un martell, una catifa, podem pensar, una catifa? Què pinta una catifa,
sí,
no?
Sí.
Doncs és la catifa on violaven les noies.
Déu-n'hi-do.
I cada testimoni ha presentat aquesta ofrena com a símbol de perdó i reconciliació.
Uh-huh.
Però el papa també ha parlat del treball en xarxa a favor dels descartats, de les diferents entitats que hi ha d'Església que estan treballant en favor dels més desafavorits.
Sí.
Ha parlat també d'una manera molt, molt forta contra l'esclavatge econòmic. I ha dit: fora les mans d'Àfrica. Quantes vegades Àfrica explotat, espoliat, continua, no?
Sí.
I el papa amb això ha estat molt clar, molt dur, i és un missatge que no ha sortit gaire als mitjans generalistes de comunicació.
Doncs els mitjans generalistes són una cosa, però Catalunya Cristiana és una altra. Per
nosaltres
tant,
ho recollim.
Ho recolliu i teniu tota la informació en aquest reportatge que ens parla d'aquest viatge que el papa Francesc...
De la primera part.
La primera part.
Això vol dir que la setmana següent hi haurà la segona part del Sudan del Sud.
Sudan del Sud.
Exacte.
Ho podeu trobar tot al número que sortirà demà de Catalunya Cristiana, molt recomanable, com sempre. Tenim més temes, també, perquè feu també una ullada al director d'Identitat d'Acció Social de Barcelona. Eh?
Sí, que es va presentar fa molt poquet, no? L'arquebisbe de Barcelona ha presentat aquest director d'identitats que vol crear, en definitiva, xarxa de coneixement i de col·laboració mútua. Bueno, són moltes entitats que toquen diferents àmbits, àmbit educatiu, àmbit de pobresa, persones sense llar, aturats, discapacitats... És a dir, fins ara hi ha 42 entitats registrades, però creixent, i que està obert a anar engrossant, doncs, aquesta bona feina que es fa a nivell de l'arxidiòcesi de Barcelona.
Uh-huh.
I en la presentació d'aquest directori hi havia el Joan Costa, mossèn Joan Costa, uh-huh, delegat de Pastoral Social i Caritativa de l'Arquebisbat de Barcelona, que ens en parla d'aquest directori.
Què pot aportar el bisbat a totes aquestes entitats i oferir la nostra ajuda, el nostre suport, que aquestes entitats sentin seva, que encara que és una feina personal d'ells, però que sentin que treballen per tota l'Església, també diocesana. Connectar totes aquestes entitats que puguin treballar més en xarxa entre ells, es puguin ajudar, i com també hem fet un índex per seccions funcionals, que és el que tenen, llavors així, si jo no puc, doncs que pugui un altre donar-me un cop de mà.
Saps en què estava pensant quan escoltava Joan Costa?
Digue'm.
El himne del Barça. Tots units fem força.
Sí, la idea és això, fer força,
final,
compartir i...
Perquè ja per separat ja fan una tasca espectacular, doncs si aquesta xarxa creix i hi ha sinergies, uh-huh, i fins on arriba un, doncs no arriba l'altre i viceversa, etc., doncs clar, la força creix.
És una bona iniciativa, uh-huh, realment.
Per tant, també trobareu aquest altre reportatge sobre el director d'Identitats d'Acció Social de Barcelona, que s'ha presentat ben poc per part de l'arquebisbe de Barcelona. I més coses, tenim una agenda del 2030,
sí,
què vol dir això?
Agenda 2030. Sabeu que és un projecte ambiciós de les Nacions Unides, que té com a data el 2030, que se suposa que hem d'aconseguir 17 objectius, grans objectius en el tema d'educació, de salut, d'igualtat de les dones, és a dir, diferents objectius perquè la humanitat tota avanci cap a un model doncs, més sostenible, etc. I llavors la Universitat Abat Oliva va fer una reflexió sobre aquesta agenda 2030 amb el nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, és filipí, és molt simpàtic, per cert.
Sí, i va fer té nom de simpàtic.
Una lliçó magistral que va parlar de la Santa Seu i l'Agenda 2030.
Uh-huh. El podem escoltar, no? Tenim alguna declaració?
Sí, i tant.
Doncs vinga, l'escoltem.
Las soluciones preconfeccionadas y a priorísticas que se imponen pretenden ser la respuesta de los donantes a los problemas de los países pobres receptores de financiación y asistencia técnica. ¿Quién dona? Prácticamente tiene el poder decidir qué tipo de programa quiero financiar. Esto es universal. Casi al 100% de los programas financiados por la Agenda 2030 es así. Decide el donante.
Molt important, no?, que tot estigui acurat i tingui un sentit.
Clar, perquè poques vegades es pregunta realment a qui vas ajudar, què necessita, què li convé... I això és un punt que s'ha de tenir en compte.
I tant que sí. Doncs Agenda 2030, aquesta iniciativa... has dit de Nacions Unides?
Nacions Unides.
I aquesta reflexió per part de la Universitat d'Abat Oliva, en què va intervenir el nunci apostòlic Bernardito Auza, també la trobareu a Catalunya Cristiana.
També.
I per rematar-ho, una entrevista que teniu a Marc Ferrer, que és, atenció a aquesta barreja, historiador i bomber.
Sí, historiador i bomber. De fet, a la foto de l'entrevista, des del carrer Sorell, amb el seu cas de bomber.
Bé, sí, senyor.
Que ha fet un projecte, o està fent un projecte, que és Bombers en Guerra. Ens situem en l'any 36, onada repressiva, incendis, assassinats... I qui apaga els incendis?
Els bombers.
Els bombers. Sí. Doncs recull una mica els testimonis d'aquests bombers, no? Els problemes que es trobaven, perquè què cremaven? Sobretot esglésies, convents, les masses enceses d'ira, anaven els bombers i rebien també.
Clar, evidentment.
I els tocava fer això, els tocava també recollir cadàvers, també salvaven obres d'art, i ell està fent un projecte interessant, que es pot consultar també, i ens parla d'aquests bombers, no?
Molt
del
bé.
Seu paper.
Doncs tenim també algunes paraules que us ha deixat el Marc Ferrer, historiador i bomber. El podem escoltar.
I ningú parla dels bombers. I llavors tu, jo, mirant documents de bombers, i algunes memòries també d'algun bomber, parlen que ells van anar allà, van apagar el foc, i que es van trobar que els estaven apuntant i que no podien fer res. En alguns llocs sí que van apagar els focs, però en d'altres no. I llavors també trobo testimonis posteriors del partit de l'any 39 de bombers que expliquen que ells van trobar un calce, van trobar no sé què, s'ho van guardar, van tenir durant la guerra guardat i després doncs ho van tornar.
Doncs el Papa i el seu viatge al Congo, també aquest director d'Identitats Socials d'Acció Social de Barcelona, l'Agenda 2030 i les reflexions del nunci apostòlic. I, per acabar aquesta barreja, un historiador i bomber que ens parla de tot el que ha viscut el seu cos al principi del segle passat. Doncs tot això i molts més temes i les habituals seccions i l'opinió, etcètera, etcètera, ho trobareu al número que sortirà demà a Catalunya Cristiana. Recordeu que també teniu l'opció molt interessant de subscriure-vos a aquest e-bulletí que publiqueu cada dia per rebre les notícies a l'instant, pràcticament.
Allò
és immediat. És fantàstic la tasca que feu també amb això, amb el vostre estil particular. Rosa Maria Jané, redactora del Setmanari Catalunya Cristiana, avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Rosa Maria, mil gràcies.
A vosaltres.
Descansa, que tu guanyes a pols.
Gràcies.
Vinga, nosaltres seguim endavant, no se vayan todavía, que haurem més. Clar que sí, ara mateix arrenquem aquest Camins cap de setmana saludant a la persona que ens fa aquesta secció en què dilucidem i esbrinem i escrutem la vida de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona, patrona de Barcelona i jo crec que patrona del món sencer, podríem dir, perquè al final té potència. Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, bona vesprada a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Molt bé,
De moment, resistint als refredats.
Sí.
I a totes aquestes coses, perquè, en fi, la Mònica Pedrol va caure. El meu sagristà també va caure.
Que, per cert, ens alegrem que estigui millor.
Sí, ja estan els dos més o menys bé. I continuem endavant.
Ens alegrem. Aquí a la casa també tenim mitja plantilla constipada. És l'any dels constipats. Tothom ha caigut amb força.
Sí, aquest any fa fred de veritat.
Jo també vaig passar a finals de novembre. Bueno, no podia ni parlar. Vas estar uns dies que no podia ni fer el programa. Però per sort hem recuperat la veu i estem...
Sant Blai és molt poderós, molt potent. Doncs... Sant Blai té poder, com diu la rumba.
Barcelona té poder i Sant Blai té poder també. Escolta, Fermín, bueno, què tenim en marxa a la Basílica?
Pues muy bien, explica'm. La Basílica siempre hacemos cosas. Mira, durante esta semana, pues bueno, ya han comenzado la restauración del retablo de Santa María de Cervelló.
Ja vas veure l'altre dia tota la muntatge que tenen allà.
Sí, justo ya, pues todo lo que se l'han dañado. Están las dos restauradoras, Yolanda y Elena, trabajando con gran profesionalidad y con mucha entrega, y confiamos que a mitad de marzo pues esté terminada. Hay una lista de colaboración, porque el presupuesto es de 12.500 euros y ya tenemos unos 1.000 y pico.
Bueno.
Y bueno, oye, no está mal, es la doceava. Aquí sí que se emplea parte, más o menos, del presupuesto.
Pero encara calen més esforços, una mica.
Sí,
una mica.
Hombre, si no sé si llegaremos al 100%, no dudo, pero si llegamos a recaudar pues 50% en ayudas, pues oye, mira, eso, otro 50% pues lo podemos dedicar pues para otras cosas, que siempre hay cosas que hacer en la iglesia. También esta semana ha venido un vehículo oruga con un brazo articulado telescópico de unos 50 metros.
Vehículo oruga con brazo articulado
ahí
telescópico,
está. No, pero es 50 metros, que no hay muchos de este estilo, así tan largo, y te permite llegar desde abajo del todo de la iglesia hasta el lugar más alto de la cúpula, para cerrar unas grietas que se formaron.
Unido.
Y bueno, en esto hay...
Diguem-lo clarament, la basílica, que és de tots, que està sempre oberta, que feu una tasca brutal d'acompanyament espiritual, per suposat, això ja ni ho diem, però també d'acompanyament social i d'ajuda a qui ho necessita, doncs la pròpia basílica té necessitats, i moltes necessitats, i ho veiem dia a dia perquè ens expliques. I jo crec que és de justícia també dir-lo, que les persones que estimen la basílica, les persones que estimen Barcelona, la basílica com a part fonamental de Barcelona, de la seva història, doncs jo crec que està molt bé, com a mínim, que escoltin que existeix aquesta necessitat, per si els toca el cor i poden ajudar, perquè és important.
Sí, bueno, mira, el passat exercici del 2022, la Basílica dedicó unos 16.000 euros. Seguramente será algo más, ¿eh? Pues estamos todavía cerrando el ejercicio de 2022, la contabilidad para presentar al obispado. Y bueno, 16.000 y pico euros, en principio, pues dedicada a Cáritas, a los más pobres. ¿Y en qué gastamos esto? Pues mira, pues gastamos en las duchas para la gente que no tiene casa. Les damos una muda, les damos ropa, pero a estrenar, o sea, la camiseta interior, calzoncillo, los calcetines, un refresco, un bocadillo. Ayudamos a la gente pues a pagar gastos de farmacia, a veces gente que le falta 100 euros o la mitad, o, pues para pagar el alquiler de una habitación durante un mes o lo que sea, pues evidentemente antes... Nos aseguramos de que realmente ese dinero vaya ahí. Incluso hasta bombonas de butano, con el frío que hace, hay gente que pide eso. Y, bueno, hablamos ya con la ferretería del barrio para que provean, y con la farmacia, incluso con el barbero. El otro día me vino uno que, por favor, padre, que se podía dar para el barbero. Bueno, pues ahí siempre tenemos algún acuerdo con algún pakistaní que tiene barbería y que se encargan de hacer una filigrana artística en la cabellera.
Importante, sí.
El personal. Bueno, entre unas cosas y otras, también en alimentos, dos veces al mes se reparten alimentos en la parroquia San Pedro Nolasco, pero los nuestros van allá y aportamos una cantidad de dinero.
Sí.
En fin, intentamos hacer lo que podemos, los transeúntes también. Tengo uno en concreto que es un adicto al tabaco y cada 20 días, pues bueno, el pobre hombre viene por una cajetilla de tabaco. Bueno, pues le das una cajetilla y ya se va feliz y contento, ¿no? En fin, y escuchar.
Moltes coses, molta vida y molta ayuda a la Basílica de la Mare de la Mercè. A part d'això, tenim en marxa la restauració del retable, que ja ens has explicat. Per endavant tenim un mes i... No arriba un mes. Un mes i una setmana, més o menys, per completar-la. A part d'aquest vehicle oruga, per les grietes de la
teulada. I no olvidamos el camarín de la Virgen, que és una cosa que, con el obispado, estamos tratando. Y además, bueno, dentro de no demasiado tiempo comenzará a hacerse realidad. Ya acabamos con la restauración de la imagen de la Virgen y ahora de lo que se trata es un poco del habitáculo en el que está, ¿no? Sí. Porque además tiene que mejorar las condiciones de aireación para que no se condense la humedad y afecte a la talla, de temperatura, de cambiar la iluminación también, que, y hacer que la Virgen pueda rotar para que pueda también, pues no sé, presidir el antecamarín, que es lo que está detrás, y poder celebrar pues a lo mejor una misa pues más en privado, más en familia.
Sí.
En fin, y que tengo pues un baldaquino de plata, que también sería muy, muy bonito y muy digno para ella. Y no se trataría de una cosa ostentosa ni lujosa, sino una cosa permanente. De tal manera que a lo mejor, pues oye, ojalá que en un siglo quien vaya a ver a la Virgen de la Merced vea que está en buenas condiciones, y que las cosas permanecen y se cuidan. Yo ya seguramente, por supuesto que ya no estaré, pero los que vengan detrás...
Si estiguessis d'aquí un segle, hombre, sería increíble.
Sería la limonera.
Sería increíble.
Sería como una especie, oye, si eres retor de la Merced, no envejeces. Como,
imagina't.
Como luego de Joan Pera del teatre.
El retrato,
¿no?,
de Dorian Gray allà.
Ahí está, ahí está.
¿Tens alguna altra...?
Pues mira, más cosas. Pues el próximo viernes la Casa de Murcia pues viene a hacer una ofrenda floral a la Virgen de la Merced. Evidentemente nosotros pues recibimos a todos los grupos que quieran ver a la Virgen, sea para celebrar la misa, sea para hacer el rosario, sea para todo.
Sempre és molt maco, quan acudeixen els grups,
sí,
i dona un toque especial a les celebracions.
Además, lo que son las casas regionales siempre son muy vistosas, con el folclore, el traje regionales, algún canto propio, y luego pues se notará pues que ese día, pues el viernes por la tarde, pues dejará unas flores muy bonitas la Casa de Murcia. Así que todos los murcianos de Barcelona, que lo sepan y estén invitados, por supuesto, a las 4:30.
Fantàstic, doncs, quedeu convidats. Què més vols destacar, Fermín? Tens alguna altra...
Bueno,
algun input en ment?
Y seguimos, como siempre, pues bueno, con nuestra peregrinación al Rocío en el mes de mayo, del 14 al 20 de mayo. Esa dimensión viajera y peregrinante de la Basílica. Vamos antes de la gran fiesta del Rocío para ir con más tranquilidad, pero es una peregrinación maravillosa. Hay gente apuntada y les invito, y en verano a Escocia. Un sitio,
Escocia.
Hombre, del 15 al 22 de agosto.
Eso em sembla molt
atractiu. M'encanta Escocia.
Sí,
he ido dos veces y esta sería la tercera.
Es que t'ho anava a dir, Té pinta de ser molt atractiu allò.
Sí, además, para ser un país nórdico, o sea, es un Reino Unido, para el norte es Escocia, es una gente muy, muy alegre. Y tomamos todo como centro Edimburgo, que es una ciudad universitaria, le llaman la Atenas del Norte, y bueno, es muy pintoresca, con mucha alegría, mucho algarabía en las calles, con sus fantasmas, con su ciudad subterránea también, incluso, o sea...
Per tant, tenim aquests viatges també programats amb la Basílica, que sempre són interessants, perquè a més també els enfoqueu sempre com una mena de turisme espiritual, ¿no? Sempre
pues mira,
explorar una mica...
Sempre una dosis espiritual, y también hacen mucho bien a gente que siente sola. Porque ya los que suelen venir con nosotros ya suele ser gente, pues bueno, que ronda la jubilación un poco antes, un poco después, que está en buenas condiciones, que han ahorrado, y muchas veces se sienten solos y buscan integrarse en un grupo, ¿no?, que les acoja, que les escuche, y la labor también del sacerdote en esos grupos es integradora, ¿no?, hacer que se conozcan unos con otros y que más allá de lo que es el viaje, pues puedan hacer nuevos amigos y tengan una vinculación a la Basílica.
Més enllà del viatge, el viatge també és la coneixença social, poder trobar gent afín i sentir-se acompanyat.
O gente muy diferente, que en el fondo te das cuenta de que no lo es tanto. O sea,
es veritat.
Es un misterio.
Aquesta contradicció moltes vegades es dona a la vida.
Y luego, pues, un viaje de estos, como el de Escocia, que es muy cultural, el del Rocío es más religioso, pero también... pues bueno, pues oye, descubres un país, su gastronomía, su historia, sus monumentos, sus paisajes, que en Escocia es maravilloso. Y como no, iremos a visitar una destilería de whisky.
Toma.
Home, eso que no falte.
No podia faltar.
Con degustació incluïda.
Ja comptava.
Saldremos contentos.
Ja comptava. Jo estic desitjant que feu els viatges i que m'expliqueu les vivències, perquè sempre és molt interessant, això. Fermín, doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Ja sabeu que cada 15 dies ens visita el rector de la Basílica de la Mare de la Mercè de Barcelona i ens fa aquest dia al Mercè la ràdio de la vida de la Basílica. Fermín, moltes gràcies. Descansa demà el que puguis i molts ànims a tu. El que puguis, perquè tu els diumenges estàs molt obligat, també. Vinga, que vagi bé, Fermín.
Gràcies a tots.
Nosaltres, que seguim endavant.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
En la vida conocí mujer igual a la flaca. Caporal negro de La Habana, tremendíssima mulata.
Tremendíssima mulata no tenim, però tenim tremendíssimo columnista del Camins, Àngel Miret, que ens ve molt de gust. Per ser aquesta cançó del grandíssim Pau Donés, a mi m'enganxa molt. M'encanta, i el record de Pau Donés, doncs el tenim tots molt present amb la seva sensibilitat. Vinga, Àngel, com sempre recordem als oients que amb tu fem reflexions que tu mateix ens proposes, i la dinàmica m'agrada molt. Avui amb una mica de retard, eh? Avui m'ho has enviat una miqueta, ja estava patint, ja dic, sí. Ja no sé, però sempre confio molt en tu. Tot i que a la ràdio, que ho sàpiga la gent, tenim aquest neguit de dir calla, que no estigui passant alguna cosa i no tinguem a l'Àngel Miret aquesta nit.
I tinguem un problema.
I tinguem un problema, perquè si no, què fem? Bueno, doncs m'has enviat els temes i comentàvem abans d'entrar que són prou indescifrables, en principi per a mi. El primer tema, jo li deixo l'input, la frase que tu m'has enviat com a titular, i a partir d'aquí tu ens la desenvolupes i anem reflexionant. Has posat, avui parlarem d'aforismes.
Sí, el primer és que és probable que algú no sàpiga ben bé el que vol dir un aforisme. I
segurament.
Per tant,
Paula, saps el que és un aforisme? Sí, diu que sí, però refresca-li.
Té una cara una mica dubtosa. No sé si diu que sí o que no. S'ha mogut amb una certa indefinició. Mira,
sí,
la formulació legal diu que és una sentència breu,
sí,
que s'expressa, amb la que s'expressa, vaja, un pensament complex de forma colpidora o estètica. Però jo donaré una definició que m'agrada més,
ah,
i que ja és un primer aforisme del llibre del que sorgeixen alguns dels aforismes dels que avui faré menció, que és un llibre d'un bon amic meu, Joan Tudeles, periodista i escriptor,
sí,
de molta trajectòria, ha tingut Premi Ciutat de Barcelona, Premi Recull de Retrat Literari, Francesc Layret, etc. I ell, en un dels aforismes, precisament el descriu, i diu: l'aforisme és l'art de dir molt en poques paraules. I segueix: la xerrameca és l'art de no dir res amb moltes paraules.
És meravellós, és una gran definició.
Sí,
és,
es considera un gènere literari, eh? És a dir,
l'aforisme.
Sí, es considera un gènere
literari.
A mi em
flipen els aforismes.
Jo la veritat és que aquest llibre l'he gaudit, es diu Petits pensaments, mil aforismes, de Joan Tudela, i tant, de l'editorial Pont del Petroli, són mil aforismes.
Déu-n'hi-do.
El Joan porta molts anys treballant aquest tema. I
però són seus?
O tots, tots seus.
Són seus?
Tots seus.
Déu-n'hi-do.
I la veritat és que estic gaudint moltíssim de la lectura. He de confessar que no he llegit el miler, però sí la meitat. N'he llegit prop de 500.
Mm-hmm. Ens vindria aquí a fer-nos una entrevista.
I tant.
Doncs ens has de passar el contacte perquè m'interessa.
Vinga, doncs quedem ara a l'acabar.
Vale.
La veritat és que es llegeix amb un somriure, i això és molt important. És a dir, estem en uns temps, a vegades, de tanta grolleria, vulgaritat, humor fàcil, que aquest és un humor intel·ligent, un humor una mica britànic, té el Joan.
Sí.
És un humor britànic, de frases curtes.
Tu consideres que només un veritable intel·ligent pot fer bon humor? Jo sempre penso,
Sí, home, és que hi ha un humor molt destraler. Ara, també és veritat que en alguns moments a la vida el que és pertinent és un humor una mica destraler. No
sí.
Sempre hem de buscar l'humor aquest intel·ligent, britànic, cultivat. És a dir, hi ha moments per tot.
Per
però
tot.
Jo,
és interessant,
a les alçades ja de la meva vida, prefereixo l'humor britànic que aquest més destraler, més gruller. Mira, doncs llegeixo uns quants d'aquests mil, res.
Sí.
Poquets, però alguns que potser ens faran somriure. Diu, cada època té el seu dogmatisme, i jo ja n'he patit tres. El nacionalcatolicisme, entre parèntesis, tothom pecador, l'estalinisme, entre parèntesis, tothom alienat, i ara el pensament políticament correcte, entre parèntesis, tothom racista. Diu un altre, algú ha de fer la feina bruta.
A veure.
Diu, algú ha de fer la feina bruta. Això és el que sempre diuen els malparits que fan la feina bruta. Jo això ho he sentit en directe més d'una vegada, eh? Algú que s'excusava dient és que algú ha de fer la feina bruta.
Jo ho dic els dilluns que fem esports. Dic que és un trabajo sucio, però alguien tiene que hacerlo. O sigui que em sento identificat.
Sí. Altre diu, l'art provocatiu i la literatura provocativa em provoquen avorriment. Un altre diu...
És genial.
Sòcrates era lleig. César era epilèptic. Montaigne patia mal de pedra, de manera que no et valen excuses. Soc minoritari. Pertanyo a la minoria convençuda que no existeix una equivalència automàtica entre la vàlua d'una persona i la seva posició social.
Aquest és més assut.
I com que estem a l'emissora que estem...
Endavant.
Et dic un, perquè el Joan és un home que es declara cristià, i diu ell, soc cristià en un sentit ecumènic molt ampli. Si fos suec, seria luterà. Si fos anglès, seria anglicà. Si fos grec, seria ortodox. Si fos polonès, seria catòlic. I acabo. N'hi ha molts, eh? I molts que, ja et dic, amb el somriure als llavis. No prometis mai a res a ningú, sinó a Déu i a tu mateix. Déu té una paciència infinita i la teva benevolència amb tu mateix és igualment infinita. Bé,
Escolta, vull conèixer aquesta persona.
I tant.
M'ha seduït.
És molt, molt interessant. No fa massa amor, malauradament, Xavier Robert de Ventós, que jo vaig tenir l'oportunitat de tractar una miqueta, que guardava, no sé si el Joan Tudela estaria d'acord amb que aquests pensaments que deia al vol el Xavier Robert de Ventós, que ell els guardava amb 160 llibretes escolars...
Sí.
Que les guardaven capses de sabates. I hi ha una frase del Xavier Robert de Ventós que jo crec que potser seria també un aforisme, no ho sé. Diu, on hi ha més llum del compte, tot són tenebres. On hi ha més llum del compte, tot són tenebres. Ho dic perquè abans la companya que està llegint les notícies
parlava
una mica de l'accés d'informació. I té molt a veure amb això, perquè jo crec que aquesta frase resumeix una mica la vida actual. Tanta informació i al final no entenem res. Tanta il·luminació, però caminem com els cecs, les palpentes. No sé ara com estem ja. Amb el tema del sí és sí, ens hem aclarit ja tots plegats.
Bueno, ara
tenim... No, sabem qui està enfadat amb qui, les dinàmiques i tal.
Però tothom amb tothom està
però
enfadat.
Però el contingut, les diferències, les coneixem?
Jo no.
M'agradaria que si algú dels oients les ha entès...
Obrim micròfons. Obrim línies, 93-409-2771.
Perquè n'he sentit... Mira que ho he intentat seguir amb interès, perquè és un tema avui de molta actualitat, malauradament.
Sí.
Però ara ha arribat un moment que, honestament, m'he perdut. I és que tinc tanta informació que ja no sé buscar la part essencial.
I al final, moltes vegades la informació es queda en el superficial. L'enfrontament entre partits i entre... El soroll, ens quedem una mica en el soroll.
La llum, massa llum.
Àngel Miret, meravellosa primera part de la teva intervenció. En fi, dona gust. Mira, recordem el llibre, per si algú li interessa, de Joan Tudela, Petits pensaments, mil aforismes, de Pont de Petroli, de l'editorial Pont de Petroli. Aquí tinc un aforisme. És que m'agrada... Deixa'm que remati.
I tant,
deixa'm
que vulguis. A mi m'ha costat seleccionar-ne 6 o 7.
Deixa'm que remati, perquè
molta estona,
aquest m'ha semblat meravellós. Diu, els abstemis em semblen sospitosos. Sospitosos de què? No ho sé. I això me'ls fa semblar encara més sospitosos. És molt intel·ligent i molt divertit, sí senyor. Molt
humor, el que dèiem, intel·ligent i britànic.
Doncs a veure si properament podem rebre la seva visita aquí al Camins, que ens faria molta il·lusió, perquè a mi m'ha seduït així d'entrada i espero que els oients també. Següent tema. Primer tema meravellós. A veure aquest següent tema, jo crec que d'alguna manera ens treurà una mica del bon ambient que s'ha establert amb els aforismes de Joan Tudela i ens posarà una mica més en tristes realitats, tinc la sensació, perquè el titular que m'has passat és... Banca guanya, ciutadania perd. Una mica fent aquest paral·lelisme entre els jocs d'atzar, no? La banca sempre gana,
Sí, la banca sempre guanya i per la nostra realitat sembla que també, doncs, comparo coses de la ciutadania, tenim la mala costum de menjar cada dia.
Sí, és un... I pagar les factures.
I pagar les factures de l'alimentació. Bé, doncs mira, enguany, aquest el mes de gener, els preus del menjar s'han incrementat amb un 16% de mitjana.
Bueno, és que
16.
Jo ja he perdut el compte, també, de com està el tema de la inflació i els aliments,
no,
ja no sé.
No, però el del menjar és tremendo. O sigui, ara que ha baixat una mica el cost de l'energia, el menjar està al 16% d'increment, i us diré, per exemple, augments. L'oli ha pujat al 50%, la mantega al 47%, la llet al 37%, els ous 30%. És a dir, no estem parlant del marisc.
No.
Fixa't que estem
aliments
parlant de l'oli, la mantega, la llet, els
cereals,
ous...
Cereals,
els
també.
Llegums, un menjar ben modest, el 23% d'increment.
És que, però, a més, les persones que fem la compra, jo, una confessió que faig, a mi m'encanta anar a fer la compra. Jo soc...
A mi també.
A mi m'agrada.
Jo vaig al mercat, a més.
Jo vaig content a fer la compra. No em fa mandra. Jo gaudeixo de fer la compra, és una cosa que està bé, i m'encarrego, i sé el que cal a casa, i tinc molt al cap. És que d'una setmana a l'altra. El preu de tal producte que jo porto comprant 5 anys perquè ens agrada, estem acostumats, tal, d'una setmana a l'altra puja a 30 cèntims. I clar, 30 d'aquí, 30 d'allà, tata...
Doncs sí, els que tenim aquest mal costum, doncs hem de pagar el 16% més del que pagàvem. Què els hi passa als bancs? Tu diràs, estan patint?
No, bueno,
no. S'han pujat els preus al 16% dels aliments, però en canvi els beneficis dels grans bancs han crescut, compte, un 48%.
48, eh?
48, o sigui, també creixen els beneficis.
Els beneficis. En aquest cas.
Bé, per què? Doncs mira, primer, perquè van augmentant les comissions, però hi ha un element que aquest no cal ser un expert en finances, que és el següent. Les hipoteques estan creixent moltíssim.
Dramàtic, també.
Dramàtic per moltíssima gent. Estan pujant 2 i 3 punts en relació al preu, sí, al preu del diner, bàsicament.
Estem parlant d'una pujada de 300 euros, eh?
No, i de més.
I de més.
Perquè hi ha hipoteques de preus diferents. O sigui,
efectivament, no? Però una hipoteca... Tu imagina que estàs pagant 500 euros.
Sí, de cop, una hipoteca... i ara n'hauràs de pagar 800. I pot arribar, segons l'evolució que s'està preveient, pots arribar a doblar l'import del que hauràs de pagar mensualment. Bé, però ja veuràs que ara farem uns comptes que no cal ser un expert financer.
A veure...
Clar, guanyen molts més diners els bancs, perquè ells també han de comprar diners. Compren diners al Banc Central... Però aleshores, fins ara, la lògica era jo cobro més pels préstecs que dono i pago més pels diners que rebo. De fet, els bancs ara, al mercat interbancari, paguen més diners.
És a dir, d'alguna manera, compensaven.
Bueno, hi havia un cert equilibri.
Equilibri,
o sigui, sí. Ara, clar que pugen el 48%, perquè a la gent que ens escolta, què us paguen pels vostres estalvis si teniu la sort de tenir-ne?
Bé, això ja és...
Us ho dic, el que us paguen?
Vinga.
Res. Això és, pràcticament és l'únic estat que està passant a Europa. Els bancs espanyols, doncs, han augmentat les hipoteques com la resta d'estats, perquè és veritat que hi ha un procés d'inflexió, però no es retribueix a l'estalviador, el petit estalviador, la persona jubilada que ha estalviat 30, 50, 60 euros.
Amb molt d'esforç, eh?
A molt d'esforç. No se li retribueix res, no solament no se li retribueix, sinó que en molts casos se'ls cobren comissions.
Sí.
Bé, doncs, esclar, per això deia al principi, guanya la banca, perden els ciutadans, és una evidència, i aquí deixaré la pregunta, només que cadascú la respongui. No faria falta ja començar a parlar seriosament de la creació d'una banca pública?
Ho hem reflexionat en aquest espai de vegades, eh?
Perquè
jo no escolto aquest debat a cap lloc.
No. Ara ha passat, bueno, perquè els bancs manen molt i suposo que, a més, deu ser tècnicament molt complex i fins i tot hi deu haver normativa que ho deu dificultar, però davant d'aquest escàndol dels mils i mils de milions dels increments constants dels beneficis, de la no retribució dels estalvis, de que tots aquells programes que havien estructurat de suport a la gent gran, que amb les noves tecnologies, diguem-ne, tenien dificultats d'accés, no s'han dut a terme. I una altra dada, que a mi també l'he mirat per preparar el programa i m'ha deixat estupefacte. Des del 2008 han tancat a Espanya 28.000 oficines i s'han acomiadat 100.000 treballadors.
Sí, perquè estem arribant a aquest punt...
100.000 treballadors.
Estem arribant a aquest punt que ja... és que no els hi cal ni personal. Tot és banca online i caixes automàtiques.
Ara en parlarem.
Seguim, Àngel Miret, automatismes i llocs de treball. Lliguem el tema.
Doncs mira, ara resulta que treballem de franc. Ara, aquesta és l'última de la modernitat, és que treballem de franc, perquè, és clar, els bancs...
Estàs molt divertit avui, Àngel.
No, però per què tanquen els 100.000 llocs de treball, doncs et penses que han sortit?
Clar.
De la feina que fas tu i de la que faig jo, que ens connectem per internet i fem les transferències d'un lloc a l'altre, anem al caixer automàtic, posem la targeta... O sigui, tota aquesta feina...
La fem nosaltres.
No és que les tecnologies hagin evitat de fer un tràmit per fer una transferència bancària o per treure diners, no. El tema és que ara la feina que feien aquests 100.000 empleats la fem entre els 40 milions de persones que tenim comptes corrents a Espanya. I llavors, per això els fan fora. I alguns... A mi em fa gràcia perquè a vegades penso que ni se n'adonen. Mira, aquest dia anava a un lloc que no acostumo anar, acompanyant unes persones joves, on tu, amb una màquina, dius el que vols menjar.
Home, sí. Això, bueno, aquests restaurants de menjar ràpid, no?
Sí, bàsicament. Ja dic, sí, jo no hi havia anat mai fins ara.
No. Doncs ara és que ja no, pràcticament ja no t'atenen al mostrador. Això. Eh? És tot mitjançant aquestes
màquines. Jo feia molta... Bueno, gràcia, una barreja entre gràcia i pena, perquè jo no sabia gairebé com anava, sort que anava acompanyat de gent jove i sí que ho sabien utilitzar, però els dependents, els que estaven allà al final, els que et donen, ens miraven amb un somriure agradós als llavis. I jo pensava, fills meus, que no us doneu compte que el proper pas és que us aneu a fora al carrer vosaltres, que només quedarà la cuina. Sí. Que el proper pas serà que apretaràs el botonet de l'hamburguesa que has demanat, de les patates, de la beguda, i arribarà un... i des de la cuina ho posaran en una maquineta i et vindrà directament a la taula.
Ara m'estaven dient des de la peixera el Ferran i la Paula, que són molt cosmopolites, que l'altre dia van dinar, no sé quin dels dos, no junts, van dinar en un restaurant japonès que li portava el dinar un robot.
Mira, doncs aquesta hipòtesi que jo havia plantejat ja s'ha produït, o sigui, ja els han fet fora, en els que somreien amb un somriure així una mica agradós, o en fi. I per tant, els beneficis dels bancs, ja que comentàvem això, però també... els metges que abans tenien, diguem-ne, auxiliars que donaven hora, que, en fi, amb els quals deies no va bé molt, no sé què, les matrícules d'universitats, o sigui, el món digital està prenent a una velocitat de vertigen llocs de treball sense rebaixar preus. I, per tant, amb aquest treball que fem nosaltres a compte de les empreses, esteu augmentant
els beneficis.
Els seus beneficis.
Sí.
I, a part... pensant una mica en aquest tema, he buscat també... És clar, també hi ha psicòlegs que comencen a dir que això ens està començant a trastornar tots.
A veure.
No, és clar, perquè fem masses feines i som massa productius. És a dir, a l'hora que tu estàs preparant el teu programa d'avui, és probable que hagis de fer una encomana al supermercat i has de pensar exactament si necessites llet de la normal o de la descremada, o si has de comprar ous ecològics o ous normals, i en paral·lel potser tens programat un viatge a l'estiu i ara és un bon moment per comprar els bitllets d'avions i has d'estar pendent del bitllet d'avió. Però alhora el teu fill ha dit que necessita 20 euros per anar d'excursió no sé què amb uns amics i has de recordar d'anar al caixer a treure els 20 euros.
Estàs descrivint un dimarts meu al matí.
Veus? Però el teu i el de molt moltíssima gent. I sembla ser que alguns psicòlegs ens diuen que aquesta situació de no estar en un lloc parat fent una feina i en tot cas passar d'aquesta feina a un cert relax o un cert descans, sinó aquesta continuïtat de feines ens està començant a afectar i en la feina principal ens pren productivitat. Jo no sé si és veritat o no, però hi ha alguns que comencen a notar una pèrdua de productivitat a les teves tasques, atès que en realitat han fet moltes que abans estaven retribuïdes i que nosaltres les estem fent retribuint a les empreses pels quals fem aquesta feina.
Jo, de vegades, mira, l'altre dia veia un tuit, a mi m'agrada Twitter, publico poc, ja sempre ho dic, però llegeixo molt, perquè passen moltes coses i els comentaris, etc. Doncs, veia un tuit, no sé si va sortir ahir, que era una fotografia d'una gabina de telèfons de tota la vida, y el tuitaire preguntaba, ¿alguien me puede decir qué es esto? Y yo vaig pensar, bueno, fa quatre... Jo he entrat a una cabina de telèfons per dir, per trucar a un amic, per dir arribo tard o qualsevol cosa, o m'ha passat això. I ara això sembla que és el pleistocè, no? I amb les teves reflexions estic pensant, clar, sembla que la vida digital, el que tu deies, encomanar el menjar... fer la compra en el supermercat. Resulta que... recorda que has de fer la transferència de l'alquiler perquè no sé quantos i no sé què. Per cert, que estic buscant, estic fent un tràmit perquè vull matricular-me en no sé quantos, a veure si em pots fer... Envia que cal fer unes fotocòpies... I estic pensant, bueno, o sigui, sí, ho faig tot des d'un terminal. Però el meu cervell no para.
Aquest és el tema. O sigui, el terminal és el mateix, igual que la intel·ligència és la mateixa, el teu cervell és el mateix. Però arriba un moment que la multiplicitat de tasques, això és el que denuncien aquests psicòlegs, ens comencen a tots a produir determinades frustracions i, sobretot, afectar a la part, diguem-ne, que tenim de la nostra feina més important.
Àngel Miret, quin gran plaer fer ràdio amb tu.
T'ho dic, igualment,
de tot cor. I una salutació, en ve de gust fer-la al teu pare, que ja ens vas explicar
Avui diu que m'escoltarà, a veure si m'està escoltant.
Que avui segurament t'està escoltant, perquè has passat per casa d'ell i li has explicat com fer-lo. Per tant, salutació al pare d'Àngel Miret, que també ens fa molta il·lusió que estigui millor i que ens estigui escoltant. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Se'ns farà llarg, perquè m'agrada molt que diguis.
A reveure.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.